abandonament escolar. Parlem de l'abandonament escolar, Òscar Dalmau, avui.
Què fas, allò?
Pues que no és
una cosa és cantar una mica la sintonia de l'informatiu.
M'agrada també com donar opinió, no?
Xavi Pardo, l'he sentit que ha fet unes quantes notes musicals, també acompanyant...
Bueno, ens estem intercanviant.
Sí, perquè normalment ho faig sempre, però amb el micròfon apagat i avui...
Avui s'ha sentit el micròfon abans d'hora,
No estic particularment orgullós d'un país on tothom abandona abans de començar, no?
Què dius tu, si has abandonat la carrera de periodisme?
No, no he abandonat, el que passa
que... Fa 14 anys que estàs amb dues assignatures allà penjades.
Sí, bueno, són 3 en realitat, però és que ha canviat la moguda de...
El currículum.
El currículum curricular.
El currículum curricular, sí.
Sí, quan jo estava viu, el Wachinski estava viu quan jo vaig començar la carrera.
Quin Wachinski?
El polonès, el periodista.
El papa Boi...
No, l'altre polonès famós.
Estaven tots vius?
No, l'altre...
Kapuscinski.
Kapuscinski, perdona.
Bé, Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per l'apunt, perquè si no en sortíem. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Una quarta part dels instituts del país tenen un nivell elevat d'abandonament escolar.
Sí, són 300 instituts que concentren la meitat dels alumnes que deixen els estudis després de l'ESO. I, de fet, hi ha 70 centres on la situació és encara més extrema. Un de cada 4 dels alumnes que hi estudien no fan estudis postobligatoris. Les dades són de la Fundació Bofill, que demana al departament un pla de xoc per actuar en aquests instituts, des del Col·legi de Periodistes Eduard Martínez.
L'estudi de la Fundació Bofill constata que la majoria d'alumnes que no fan estudis postobligatoris abandona el sistema a quart d'ESO, i també que tenir el títol no és un factor diferencial. La meitat dels estudiants que havien deixat el sistema després de la secundària tenien el graduat. Per tot plegat, l'entitat demana al Departament d'Educació que faci un pla immediat per actuar als centres amb més abandonament. En parla Adrián Zancajo, autor de l'estudi.
Fer una actuació demà en els 70 centres que tenen el nivell d'abandonament més alt de Catalunya és un cost ridícul per una conselleria com la d'Educació. I per tant, d'aquí anem ampliant i anem mirant, però el pressupost no pot ser una excusa.
Entre les mesures que proposa la Fundació Bofill hi ha potenciar la figura dels orientadors en aquests instituts, repartir més equilibradament els alumnes vulnerables o establir un sistema de beca salari perquè els joves de famílies amb menys recursos no hagin de deixar els estudis per anar a treballar.
I no deixem encara l'àmbit educatiu, perquè només una de cada 3 escoles de Barcelona compleix els límits legals de contaminació de la Unió Europea. La resta estan per sobre dels 40 micrograms per metre cúbic que permet Brussel·les. Ho assenyala un estudi d'Ecologistes en Acció que ha analitzat l'aire nociu que hi ha al voltant de 160 centres educatius de tot l'estat. Ara bé, si la Comissió Europea tirés endavant la proposta d'endurir encara més la contaminació permesa, només ho compliria una de cada 8 escoles. El portaveu de Revolta Escolar, Marc Hurtado, explica a RAC1 que els infants són especialment vulnerables al fum dels cotxes.
A la freqüència respiratòria, a la seva major exposició a l'ambient exterior, passant el temps fora, també la seva maduresa en quant als sistemes respiratoris, que encara no els tenen totalment desenvolupats. Tot això fa que sigui per ells sigui més perjudicial.
Pel que fa a la contaminació recomanada per l'OMS, només la compliria una escola de totes les que han analitzat arreu de l'estat. És a Barcelona, en un entorn pacificat, allunyada de l'Eixample. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, acusa el govern de fer electoralisme amb el desgavell a la línia R2 Sud. Creu que està alimentant artificialment la polèmica sobre la causa de l'avaria. De fet, diu que el ministeri mai va donar per fet que fos un llamp. Ho ha denunciat en una entrevista a Radio 4.
No em vull centrar en aquesta polèmica generada artificiosament. De veritat, nosaltres quan tinguem la causa determinada del que és el que va provocar aquest incident, l'explicarem. Però vull deixar clar, això no és un problema de manca d'inversió. Estem invertint com mai a la xarxa de Rodalies, no? Jo sempre ho intento explicar. Partim d'una dècada de desinversió absoluta i això no ho arreglem ni en 4 anys.
Raquel Sánchez confia que la línia pugui recuperar la normalitat abans de les 3 setmanes que han calculat que s'allargaran els treballs per resoldre l'avaria. De moment, avui ha entrat en servei el dispositiu de busos alternatius que ha habilitat Renfe pels afectats. En hora punta n'ha sortit un cada 10 minuts de Castelldefels fins a Sants. A la tarda se n'habilitaran també en sentit contrari, de 5 a 7, i també n'hi haurà amb destinació a Gavà. I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha aconseguit obrir una nova escletxa a la Moncloa. L'incident amb el ministre Bolaños s'ha convertit en l'enèsim motiu d'enfrontament entre Podem i el PSOE. Ione Belar lamenta que el govern espanyol, del qual forma part, hagi caigut de 4 grapes al parany i hagi mossegat l'am de la presidenta madrilenya. En una entrevista a Televisió Espanyola, la secretària general de Podem ho veu com una gesticulació moció per tapar el fet que en realitat el PSOE i el PP estan d'acord en massa coses. La ministra María Jesús Montero li ha replicat des de Ràdio Nacional d'Espanya.
Yo estoy preocupada de que el gobierno le haya comprado la ayusada del día a la señora Díaz Ayuso. Me sorprende, ¿no?, que el Partido Socialista monte, digamos, este espectáculo con este tema.
Bueno, respecto a lo que pueda decir mi compañera del Consejo de Ministros, creo que el comportamiento del Gobierno de España está siendo muy claro. Fue una falta de respeto institucional sin precedentes, pero dicho esto, lo importante es que trabajemos por el interés general de los ciudadanos.
Tot plegat arran del que va passar dimarts, quan Ayuso va impedir que el ministre Félix Bolaños pugés a la tarima d'autoritats durant la desfilada del Dia de la Comunitat de Madrid.
Vale, escolta, deixeu de parlar de les vostres ties solteres. Què t'anava a dir? Vols fer els esports o no?
Una mica, sí.
El ministro tiene que subir a la tarima. El ministro tiene que subir... Mira d'això d'Espanya com està ara, que hem passat de Vallinclán. Ah, el ministro tiene que subir a la tarima.
Ay, Dios mío.
El ministro de España tiene que subir a la tarima. M'encanta, m'encanta en aquest moment. I sobretot la de protocol que despeluchada anava, ¿no? Yo le quisiera ver un momento. Yo no voy a subir a la tarima con estos pelos usted que me lleva, ¿eh? No hay que cosificar a las personas humanas. Avui parlarem de cabells amb tu, ¿no?
Sí.
Pues hagués hagut de parlar també de cabells amb la de protocol de la Comunitat de Madrid. Queda despeluchada aquella dona.
No, no, em fa molta por la Ayuso.
Home, ja te'n pots fer, ja. El ministro de España tiene que subir a la tarima. M'encanta. Venga, tu, ministro de España, fes-nos els esports.
Mira, doncs que avui tenim... canvis de porta.
Sí, avui està una mica mariquilla, eh, vas?
És horrorosa, però bueno, no l'entenc.
Me pongo pibón. Ua, ua. Ui, ja estic amb la Vico un altre cop.
M'encanta la Vico.
M'encanta, però escolta, jo, més, jo que, ja, per coses vaig tard, per coses vaig tard. No m'informeu, esti.
Sí.
Però jo no sabia que la Vico...
Perquè tu a l'Eurovisió jo he intentat i no entres, eh?
No entro perquè no m'agrada.
Ah, veus?
Però és que m'és igual. Però a veure, si el Jordi Ramos estigués a la redacció, algú ens pot explicar, algun expert a la mandanga de l'Eurovisió, ens pot explicar quina raó per la qual estem enviant... És que això és claríssimament...
A Blanca Paloma, no?
La independència de Catalunya ha d'anar immediatament endavant, perquè nosaltres estem aquí, som espanyoles, i estem enviant a Eurovisió a Blanca Paloma, que està molt bé, que molt bé tot que tu vulguis i tal, però és un rotllo patatero de cançó, tenint a Vico i me pongo vivón. Jo no ho entenc. Jo no sabia que aquesta senyora concursava en això.
És l'única cançó de la Benidorm Fest que sona.
Noche
entera.
És aquesta?
Jo no sabia. No sé res.
Tu també estàs, igual que jo, que anem retrasadetes, eh?
Ja va dir una cosa per mi.
I és una noia supermaca, la Vico.
Sí?
Supermaca, super... Ja se la veu.
La Vico perquè és com la típica persona normal que de sobte és capaç de posar-se d'aquesta coreografia.
I quin nom és Vico?
Doncs Vico és Maria del Pilar, claríssimament. Jordi Ramos, si està a la redacció...
Per favor, Jordi Ramos, si estàs a la redacció de RAC1, podries passar per l'estudi central...
Vale, ho faig ara? Millor? Amb els... Bé.
Tinc clon, clon. Senyor Jordi Ramos, tinc, tinc, tinc. Senyor Jordi Ramos, per favor, si està a les instal·lacions de RAC1 i pot passar per l'estudi central, si us plau, cal tenim una pregunta, perquè no entenem per què Vico no va a Eurovisió i va una senyora avorrida fent ea, ea, que presumptament fa flamenc. Quin rotllo patatero? Què ha passat aquí?
Que diu que farà una mica, és com evolucionar. Gràcies. A la de que maneja mi barca. O sigui,
bueno, és que clar.
És que maneja mi barca, però evolucionada, no?
Aquí hi ha un noi que s'ha de fer lo seu, eh?
Sí, de moment només m'ha dit que vises lletja, no?
És molt lletja.
Ramon està reunit, però quina reunió pot...
Fan una reunió post-mona RAC1 a aquesta hora.
Clar, cada dia després del programa es reuneixen.
Fins a les dues. Si no t'escolten mai.
No, escolta'm una cosa, però jo trobo que entre cada... A veure, un moment, nosaltres hem d'estar per la població catalana...
I més pugen a la planta 16, eh? No, no estan ni aquí a la 15.
Bueno, truquem a la Vico, si no directament.
Sí, truquem a la Vico, però a veure, un moment, jo el que vull venir, és que a veure si plantegem-nos això... la nova directora de RAC1 pot venir o algú pot venir, perquè clar, jo el que vull venir a dir és que nosaltres estem per l'oient o estem per nosaltres reunint-nos? Clar, vosaltres, ara l'oient, tots els catalans i catalanes i catalanis tenen el dubte que fem... No, senyora, vull dir, posa... Mira, tu, en lloc de fer esport, posa el micro.
Jo l'únic que et puc aportar és que es diu Victòria.
És de bona fe.
Victòria, no pots...
La Vico Victòria. Es diu Victòria Riba Munt.
Jo el que et vull dir és que entre que ens estiguem reunint, que uns periodistes estiguin reunint, o informar la població, que és el que haurien de fer els redactors del món a RAC1, per exemple, Jordi Ramos. Senyora, vostè què opina? Vostè està ara amb el laia al cor.
No, no, jo trobo que és una falta de respecte.
És una falta de respecte al... Érem tots un o tots ens estem aquí... La... És increïble, no? Se li torniu a dir?
Falta de respecte.
Exacte. La senyora de darrere, que és una senyora que es veu que s'ha jubilat, que fa una cara de superrelaxada, i l'estaves fins al potorríssim, no? De, com et dius, estimada?
Clara.
Clara, tu estàs tan bé cabrejada?
Bueno, una mica.
Però si t'apreto, aquesta és... No, vull dir, perquè, esclar, és increïble que estiguem amb aquest dubte de per què Vico no va a Eurovisió.
Tinc el telèfon de la Vico, la truco?
Truca-la. Ja l'he aconseguit. Però tu la... Però tu la Vico...
Però ara?
Ara? No. Nen, no fas esport. Digue'm però això, esport ràpid, home,
és el mateix que va passar amb la Rigoberta Bandini, no? Que hi va haver una cançó que va triomfar.
No, però la Chanel, la Chanel era una bona cançó amb una posada en escena molt guai i no estava fent ea ea.
Però avisa-la, no primer la Vico avisa-la perquè no sigui que l'estiguem ara agafant, que estigui fent un, jo què sé, estigui traient-se unes oposicions. Ah, bueno, no, això no, que és impossible treure les oposicions en aquest país, que estic dient? Bueno, va, fes els esport mentrestant i quan el tema de Vico... Com?
Ràpids,
sí, has de dir tres titulars de merda. Pum, no, pum i pum.
Avui juga l'Espanyol, juga el Girona, vale. Juga el Madrid de bàsquet,
vale.
També tenim a final avui de la Champions d'hoquei patins,
bueno,
i escolta'm, el cap de setmana comença la Kings i la Queens League.
Home, fantàstic, ja està. I el temps què?
I per què no ho fas sempre així?
I el temps què?
Aquesta hora les temperatures es mouen entre els 20... Va, cada dia una turra, si ho pots fer així cada dia. A aquesta hora les temperatures es mouen entre els 22 i els 25 graus i encara s'enfilaran més durant la tarda. El sol es mantindrà com a protagonista i només s'alternaran bandes de núvols prims i de pluja no se n'espera fins diumenge.
Bueno, escolta, la pluja és molt necessària. Què t'anava a dir? Tota la població catalana decepcionada amb Jordi Ramos. Decepcionada amb Jordi Basté. Decepcionada.
Decebuda.
Decebuda, fins i tot.
Decebuda, perdona.
Que ho has dit tres
vegades. Decebuda, perquè estan fent una reunió, digue-li reunió, digue-li paritiu, i la població catalana desinformada. Bueno, comencem aquest programa, sort de nosaltres, ja t'ho dic. Hombre.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Bueno, a veure, escolta un moment. Amb Marc Giró, i avui acaba d'entrar a l'estudi. Amb tots vostès, Jordi Ramon.
Mira que està barret. Mira que està barret.
Jordi Ramon. Què estàveu fent, un aperitiu? Hola. Per què feu un aperitiu? La població catalana estava in Alvis. Una senyora aquí cabrejadíssima com una, com un mico. Que no es pot dir com un mico perquè... No?
Mico, sí.
Vostè estava cabrejada total.
No, clar.
A veure,
home, però per què?
Perquè no, no entenem de cap de les maneres del sí, món, Jordi Ramos. Acabes d'editar un llibre, avui us he explicat al món al RAC1, mm-hmm. Si vostès volen saber tot, doncs es descarreguen el podcast. Però Jordi,
bueno,
tu...
Si vols, en podem parlar un dia,
com,
també.
També parlarem. Com es diu el... Bueno, és que a mi l'evolució m'importa un pitu, però... Bueno,
és ja molt faré... interessant. I la setmana que ve a Liverpool passen coses tota la setmana.
Te'n vas a Liverpool, no? Tens
sí.
Un morro, tu, el comptat de viatjar. Anem a dir una setmana a Liverpool, a seguir Eurovisió i amb...
A mi m'encantaria.
Pues a la festa d'inauguració, uns modelets que són un escàndol.
Bueno, és que jo no estic ja per vestir, estic per despullar-me ja. Escolta una cosa, la pregunta és com es diu el llibre?
Eurovisió.
Toma, mira que fàcil. I la dita...
Columna.
Columna, ho sabia, era per si... Era per si us... Per si, per
estaves
si,
atent.
Si estaves atent i si que no siguis atent. Si tenies les constants vitals en ordre.
Sembla que sí.
Quina és la raó per la qual Vico... No va a l'audició i va al rotllo patatero d'Ea, Ea, 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 jo què sé què. D'aquesta noia ens cau molt bé, per altra banda, no tenim res contra ella.
No,
que res a veure. Ante todo. Ara, és un rotllo patatero. M'ho pots explicar tu com a expert? Quin és, què passa aquí?
Bueno, des d'un punt de vista lògic, et diria que, evidentment, hi va perquè va guanyar un concurs d'una forma superneta entre jurats i públic, que van votar Blanca Paloma. Dit això...
Però el públic va votar amb la
Paloma? No, però compta sí, més el jurat que no pas el públic.
Compta més el jurat, perquè el jurat... Però el públic la va deixar superbé, també.
Sí, però em recorda l'any passat que el públic va votar a Rigoberta i va anar qui volia el
però
jurat,
aquest any passat, aquest any no va passar.
Ah, és que l'any passat ja va ser el tema de Rigoberta.
Clar, l'any passat el públic volia...
Però això quin país és?
Clar, l'any passat el públic volia Rigoberta i el jurat, pels seus nassos, va anar a Chanel, que era una bona candidata, no era EAEA, que s'adormiran a Dinamarca, no entendran res.
I després nosaltres encara estem amb la cosa aquesta folclòrica d'Espanya.
La Blanca Paloma.
Van a veure, Palma,
entra el nom,
favor,
la cançó.
Si sembla, a veure,
hi ha una part de l'Estat que se sent molt representada.
Torres, això? Què?
que hi ha una part de l'Estat que se sent representada amb el flamenc.
De l'Estat? Què m'estàs parlant? Ah, que hi ha la política d'Eurovisió.
No, no, a veure, hi ha gent que creu que a Eurovisió s'han de portar cançons que et representen. No, sí, no.
Ja, clar.
No, no, tinc, per no té per què ser el meu cas,
però per això les xanxongueires no van anar perquè no, com anaven a portar clar. Unes gallegues, saps?
Bueno,
només
Laura passa, està superposada. Toma,
només
ja,
passa amb la cultura andalusa.
Hi ha una cosa que sí que és objectiva. Jo, amb la gent que he parlat del jurat, la Nina, per exemple, que era la portaveu, em deia que des d'un punt de vista tècnic, el que va fer Blanca Paloma aquella nit era impecable, un 10.
Perdona, jo cada dia faig aquí un programa impecable.
Però tu no et presentes a un concurs, perquè si no estaries a Eurovisió...
Les coses es fan impecables o no es fan.
Doncs els altres concursants potser no van arribar al mateix nivell. El que sí que t'he de dir és que... No sé si has vist el vídeo.
A veure un moment, Jordi, perdona. És que, a veure si sortiràs de l'estudi amb una patada al cul.
Està a favor de Blanca Paloma,
a favor de Blanca Paloma o de Vico? Estàs amb nosaltres o has vingut a remar a favor de RAC1 i de Vico i la noche ochentera i del Liu i del PP i de l'absenta, per dir-ho clar, o estàs per la cosa espiritual de l'Espanya EAEA? Jordi, no me jodas, eh?
Jo no diria així.
Seguretat.
A veure,
amb vista, la pregunta és claríssima. Vico o EAEA o Blanca Paloma?
És que diria depèn de per què.
No, per Eurovisió.
Per Eurovisió, ho sento, però... Per respecte al que vaig veure, Blanca Paloma.
No,
qui maneja mi barca,
si no, és... aquesta és la gran por. Aquesta és la gran por. Bueno, aquesta jo 40 anys, precisament.
Som idiotes.
Anem
a que maneja mi barca, fer el ridícul i diem, ara, patxulos nosotros,
vale,
repetim.
Us vaig a donar uns quants elements, vale, a favor de Blanca Paloma. Primer, visualment, és espectacular el que fa. No sé si recordeu el vídeo, però fa una realització.
És que ens la bufa, això.
Amb una, tot una, un cercle de serrells pels quals passa, la càmera dona la volta i tal,
això...
que realment, visualment...
La pregunta és, tu a Zumba de Siri la pots ballar, EAEA? No.
No.
Bueno,
no,
però és que és aquesta cançó que sona?
Sí.
Aquesta és la Remedio. Ja,
aquesta... La Remedio és una cantant de flamenco, t'ho dic. Jo una vegada coincidint d'ella a Juan L.S. No ens atabalis, Ernest, no ens atabalis, que bastant disgust tenim. A veure, què més? Una altra cosa, defensa de l'EA i te'n vas quitant a la reunió. Si ho arribo a saber,
antigament...
per informar-se a la població no que li vinguessis. Ja t'ho dic.
T'estic donant la meva opinió. Antigament, li vaig dir la Vico a la cara, també, l'altre dia que va venir a la ràdio. No, vull dir que... Però també et diré que a mi, per sortir de festa i tal, m'agrada molt més noche entera.
Però m'has
dit que és molt comú.
Tu estàs... Oblida't d'Eurovisió. Oblida't per un moment d'Eurovisió. Tens un cap, ets un yonqui d'Eurovisió. Tens problemes, Jordi, tens problemes amb Eurovisió. Estàs enganxat. Escolta una cosa. Entre la Vico, o sigui, a nivell vital, la noche entera, o que collons es digui la... O ea, ea.
En aquest cas, noche entera muerte.
Ara! Escolta, que ahir...
Van
entrevistar la Bet a Planta Baixa i vaig saber que la Bet fins fa 4 dies, fins l'any passat, era la representant que havia obtingut una puntuació més alta.
Pues clar,
i la va superar la Chanel, que també és catalana. Vull dir que això d'enviar català a l'Eurovisió...
Sempre...
A veure, i quan hi va la Remedios Amaya, que deu ser boníssima, pues mira...
La Remedios Amaya, la pobra, és que era una gran cantant de flamenco, d'una gran nissaga, bla, 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 però davant del flamenc i aquest tipus de coses, doncs les has de fer en un context que soni...
Bueno, però és que acabes de dir-ho, no connecta, i som idiotes. No connecta, tu ho dius i vols canviar
aquest llibre. Tu estàs a punt de plorar, perquè no va de Vico.
Jo estic molt desesperada.
Jo el que estic pensant és que el dia 4 de febrer, el dia de la final, la millor proposta era de la Blanca Paloma, per no dir-ho. Això és evident.
Perquè la van fer fora abans de la Vico.
No, la mateixa nit, la escenografia de la Vico, la tècnica de la Vico d'aquella nit,
però
no era la millor.
Però
que potser el jurat hauria d'haver pensat que tenia més recorregut per millorar, és un debat. Però aquella nit era la millor.
És que no puc suportar-ho més. Què t'ha
dit?
A mi em va agradar.
Escolta, va
Nina,
cinquena,
nacida per amar, m'encanta. Després em va agradar també Made in Spain, tatuado en tu piel.
Què és això?
Què
és això?
Made in Spain, tatuado en tu piel.
Ah, jo no me la sé.
Qui us creu? Qui és això? Qui ho canta?
La mejor garantía. Made in Spain.
No, no, no. Això és Eurovisió.
Vaya tela. Made in Spain. Anaven uns vestits també, tipus... Te'n recordes? No te'n recordes, aquesta? Va,
per favor.
Les de Azúcar Moreno van quedar bé. Això va anar a
Eurovisió? Sí, va anar a Eurovisió,
sí, 1988.
Me'n recordo.
10 anys tenia, eh? Me'n recordo. I el 89, la Nina. El 90, Azúcar Moreno.
Azúcar Moreno va estar bé.
I el 91, Bailar Pegados.
Per això em va deixar... Oh, Bailar Pegados, veus?
Per això em va deixar d'interessar Eurovisió.
Per què?
Pues perquè després de Bailar Pegados, abisme.
Abisme. I Europe
Celebration.
No ho vas viure, no ho vas viure.
No, és que ja m'és igual. Senyors i senyors, a columna Eurovisió, un repàs a la història d'Eurovisió amb Jordi Ramos. Bravo! Estem intentant contactar amb Vico, però ens ha dit que l'enviem un correu. Però com ho farem i com pararem amb ella?
M'ha contestat i em diu, com has aconseguit el meu telèfon? Dic, amiga.
Filla meva, amiga, que s'ha perdut.
Amiga.
A veure una cosa, la Vico, doncs pues envia-li un correu, a veure si se'l contesta. Allò,
vostè primer, arroba, raco.net.
No, m'ha passat. Joel, m'ha passat el telèfon d'un repre, la Vico, d'un altre repre.
Mare de Déu, però la Vico...
Al final ho espai en el repre.
A veure si ens acabarà agradant la EA,
Ja li envies un correu.
A veure si no pot anar la Vico a Eurovisió perquè s'havia de parlar amb 600 representants. Enviar 400 correus i va demanar que marin un caravana.
Amb la naturalitat que es fa, depèn de quines coses, sempre s'acaba espaiant. Perquè ara feia ja, ai, que bé, quina alegria, tal, i ho tenia. Ja ara està. Un mail.
Ara un mail, però bueno, si no sabia escriure, si està desapareixent el català...
Vaig
si no
aconseguir el telèfon de la Blanca Paloma, a
Venga,
veure si
Blanca aquesta Paloma, entra. Estamos contigo, ja s'ha acabat. És que nosaltres només som velletes. Clar, home, sí, sí. No establirem ara una relació tòxica amb la Vico. Clar.
Que ens fa gostin així, amb gent pel mig, que no bueno, podem ni contactar millor, amb ella.
No. Què tal, Abadi? Senyors i senyors, amb tots vostès, Sílvia Soler.
Vinga, bravo. No sé com anirà això avui, perquè us veig molt esperats, eh?
No, perfecte.
Però vaja, m'hauríeu d'escoltar, perquè porto un llibre molt important.
T'ha agradat molt aquest llibre?
M'ha agradat molt, però, a més, agradar-me molt, crec que és un llibre important.
A sobre.
Més que bonic, o més que divertit, o més que... Ai, és un llibre important.
I quin llibre serà? La Bíblia?
Ai, Déu meu.
No, el llibre... Jo crec que té un títol que, a més, representa l'aire del nostre temps, és La perplexitat, d'en Jordi Graupera.
Ah.
A veure, jo fa molt de temps que penso que en Jordi Graupera és una de les ments privilegiades del país, tot i que molt sovint no estic d'acord amb el que diu, però té un discurs superben trebat, em quedo embadalida quan l'escolto o quan el llegeixo, perquè no perd mai el fil, té una argumentació... sòlida i una mirada filosòfica damunt de tot que a mi m'interessa molt. Vaig agafar aquest llibre...
El Jordi Graupera...
El conec.
Però no et passa tu que el Jordi Graupera estàs tu, però te'l trobes, et fot uns rotllos d'aquests filosòfics, no sé què, de la política i la seva visió del món. Jo perquè em continc, però li diria, Jordi, et puc morrejar?
Sí.
És aquesta cosa, saps, que al final dius...
L'eròtica aquesta de...
Per aquell guapo, això que em diguéssim...
No, però és interessant.
No, però té rotllo.
Però té rotllo.
És interessant. Bueno, és que les ments privilegiades també sedueixen,
Jo t'entenc.
Sobretot si són homes. Sobretot si són
homes. Quan el trobo per Barcelona, canvio de cera un altre cop, perquè dic, és que al final li hauré de demanar que... No? Bueno, perdona.
Perquè ets la que amb la Lorena sempre diem, a veure com ho dic ara perquè quedi...
Sí, és igual, si estem ja...
Ens agrada que ens
follin de ment. Que ens agrada
que ens follin de ment? Llavors, saps? Sí, és que és això. Llavors, a partir d'aquí et desperta l'eròtica de... Ara vull que amb tot...
Totalment, ara vull la resta.
Clar.
Bueno, doncs...
Doncs en Jordi Graupera seria un empotrador en aquest sentit.
Claro,
no? Ja ha de seduir la ment. A veure, tot i així et dic que vaig agafar el llibre amb una mica d'angúnia o de por, pensant que potser seria molt dens i que jo tinc el cap una mica...
És novel·la?
No. Ara t'ho explico.
Ah, vale.
No és dens en absolut, o jo almenys he trobat que no ho era. És veritat que porta una gran quantitat d'informació i d'anàlisi, però és com si escoltessis en Graupera.
Ui,
que quan el sents un moment i et quedes allà enganxat parli del que parli. El llibre, ell parla dels anys que va estar als Estats Units, comença la nit que va guanyar l'Obama i acaba la nit que va guanyar Trump. I...
Perdona, la nit que estava que va guanyar l'Obama, no? Avui és el típic dia que treballarem a la Sílvia Soler, que dos
per dia. Digue'm.
El dia que va guanyar Obama estava fent jo cinta, intentant-me lligar un tio a un gimnàs a Sao Paulo, Brasil.
Mare meva, i què feies allà?
A que els hi sembla sofisticat.
Mare meva.
Jo no recordo que estava fent.
És molt Jordi González, no? Escapar-te a Brasil.
No, no, és que estava treballant. Però dic,
treballant a Brasil.
Té gimnàs. I llavors a les pantalles estaven fent la coronació de
d'Obama
o el que sigui.
Perdona, la presa de possessió.
I va passar un i vaig dir, bueno, a veure què passa.
A part d'explicar la seva aventura americana...
No, aquest no, però bueno...
La Núria Coll va coincidir amb ella a Nova York.
No, fixa't,
és una dada.
Ja.
Ui, sí.
No surt el llibre, no?
No, està preparant la Graupera, segur que està preparant un altre llibre, que és la superperplexitat d'aquell dia que em vaig creuar amb la Núria Coll a la Gran Manzana.
És que no sé si van viure junts allà, ara que penso.
Ui, que interessant.
Amics.
Està llegint un
no
llibre.
Ara no ho sé, ara m'ho
està fent un llibre. A veure, digues.
Bueno,
Sílvia, per favor, intenta avançar, tu.
Parla dels anys americans, però ho va alternant amb la seva biografia íntima i personal, de quan era petit, de quan era adolescent, de com va decidir marxar, tot això. Llavors, a mi m'ha interessat molt més aquesta part del llibre. Molt més.
És que tu ets una morbosa, tia.
Ella veu una família, ella veu una família i ja s'hi tira.
No, perquè he trobat que es despullava molt.
És morbosa, és que t'agraden.
Que és super hipercrític amb ell mateix, que això sempre és d'agrair.
Ah, sí?
I que... Sí, no?
Ui, jo ho perdono tot, m'ho perdono tot.
Ja.
Estic en un punt que dic, ui, això...
Però quan se'n va als anys americans... és com si et arrenqués, diguéssim, et fes la de la mà i em portés allà. I allà és veritat que fa reflexions sobre la política, sobre la religió, sobre la filosofia, però també explica com va viure la nit que va guanyar l'Obama, com ho vivia la gent al carrer, l'alegria que hi havia aquella nit a Harlem. Ell vivia a Harlem, després es va traslladar a Brooklyn i finalment a Queens. Ens fa conèixer aquests barris de Nova York, a mi m'ha interessat moltíssim, però, ja insisteixo, el que m'ha captivat són els capítols en què deixa respirar aquesta experiència americana i escriu sobre la infantesa. És veritat que m'ha passat una cosa, que és que he sabut, que no ho sabia, que en Jordi Graupera, abans de fer els 25 anys, era orfe de pare i mare. Llavors jo ja...
Ui, aquí estàs...
Abraçada, m'entens? Són 15 anys ja, o quasi.
Sí,
és que no puc evitar-ho. No puc evitar-ho. Algú que ha viscut la mateixa experiència que jo no en tenia 25, en tenia 35, però vaja.
Però, bueno, molt jove.
I llavors m'ha impressionat moltíssim com va encaixar la pèrdua dels pares, i són uns capítols que hi ha molta presència de la mort, perquè ell estava present en el moment que va morir el pare, la mare, l'avi i l'àvia, i els va cuidar quan estaven malalts, però clar, tot això guarnit amb unes reflexions filosòfiques que, bueno, jo les trobo espectaculars. Quan deia que era hipercrític, vull dir que ell reconeix que va ser un nen que quan era petit va sentir com li lluava la intel·ligència molt sovint, i que per tant quan es va fer adolescent doncs es pensava que era una mica el rei del mambo, diguéssim, no?
Va flipar una mica, no?
Sí, va flipar una mica. Hi ha un moment que jo trobo que és brutal que expliqui això, que és quan es mor el seu avi, ell té 16 anys i li sap molt de greu, perquè és un avi que vivia amb ells, em sembla, però llavors en el funeral ell surt i llegeix un poema que ell diu era una imitació dolenta d'aquell de Nietzsche, deu ser, aquell de que paren els rellotges, que no sonin les campanes, aquell tan bonic. Però diu, i mentre estava llegint el poema...
Perdó, és que m'has mirat a mi com si jo sabigués tota la poesia funerària de Nietzsche.
És el de Cinco bodas y un funeral. En el funeral reciten aquest poema.
Ah, bueno.
Bueno. És igual, és un poema de dol molt bonic.
Exacte.
Llavors ell diu...
Ah, sí.
Serà quatre bodes, no?
Sí, què dius?
Cinco.
Ai, són quatre.
Cinco bodes. És que ell està optimista. Està optimista, eh?
Ell diu, reconeix que en el moment del funeral estava més satisfet per ser el centre d'atenció i que tothom digués, ai, aquest noi amb 16 anys, quin poema que ha fet, que no pas trist per la mort del seu avi.
Bueno, això és supervivència. Mira, no?
Sí.
Bueno, però està bé que ho expliqui jo, tu, que estava bé.
Sí. Però escolta, t'ha agradat moltíssim aquest llibre.
Sí, m'ha agradat.
I a més, l'anaves llegint...
No, home, perquè no és novel·la, no? T'estranya perquè no és novel·la.
Clar.
No té aire trist amb tanta mort?
Té aire, un aire molt reflexiu i molt...
Qui l'ha dita?
Molt filosòfic. Destino.
Sí. Algun punt més?
Sí, sisplau, només dir que tancant el cercle, el llibre s'acaba amb la victòria de Trump I és aquella nit, explica Jordi Graupera, quan decideix que tornarà a Catalunya. Clar. I es dedicarà a la política. Ho fa una mica més endavant, però diu: va ser un instint, la ventada de perplexitat que acabava de capgirar totes les expectatives del país, d'Estats Units, tal, havia d'estar passant a Catalunya. No volia que l'instint que havia dut els americans al Mad Max del rere país a confiar la seva sort a un home com Trump arribés a Catalunya.
Carai.
I aquí s'acaba, vull dir que no explica res de l'experiència.
Doncs escolta, la perplexitat de Jordi Graupera a destino. Jordi Graupera, vostè primer.
Que no està... Ai, tinc ganes, tinc ganes d'emputar-vos a tots.
Escolta'm una cosa.
Planeta Terra, no sé, millor lector que vosaltres.
Escolta'm, Jordi Graupera, quina puntuació li dones a la secció d'avui de la Sílvia Soler?
Home,
t'imagines que diu, vaya merda de llibre.
Sobre
quant? Home, sobre 10.
14.
Ah, escolta, enhorabona, Jordi, de veritat, eh?
Ai, moltíssimes
no,
gràcies.
De veritat.
M'ha pogut molt sentir-te, de veritat.
Sí? M'ha passat això, que m'he identificat amb una part de la teva biografia que no coneixia, i... però vaja, trobo que és un llibre superequilibrat que pot interessar a tothom, o vaja, la gent que té una mica d'interès pel món que l'envolta.
Per la vida, no?
I per la vida. O sigui que et felicito, de veritat.
T'ha costat molt escriure el llibre?
Bueno, he estat 3 anys fent-lo i vaig retallar 200 pàgines.
Ui, Jordi, que rotllero ets.
Feina de... Sí, no ho faig prou. I vaig dir que m'ha costat, i després el vaig treure una mica collonit. O sigui, no vull tampoc ara fer-me aquí el valent. O sigui, el vaig treure pensant què passarà, és un gènere estrany, explico moltes coses meves que jo què sé, saps? Quan les estàs escrivint penses que importen, però potser només t'importen a tu, o potser són massa impúdiques. I el que està passant és que cadascú està trobant la seva via per entrar, i això que estic molt content, què voleu que us digui? Estic supercontent.
Escolta'm, Jordi, recordes a la Núria Coll a Nova York els dies que vas junts? I què hi fèieu?
M'ho he inventat
xoriço,
o no?
Ella?
No sé si m'ho he inventat.
S'ho ha inventat ara la faca, com que treballa a Salomé.
Sí. La veritat en exclusiva, que és el següent. El pis de Harlem on jo vaig aterrar és el pis on vivia Bernat de Déu.
Mare de Déu, quin viu!
I aleshores Bernat de Déu va tornar a Catalunya en aquell moment. I va deixar el seu pis, me'l va deixar a mi. Però entremig li va llogar aquell estiu a Núria Coll. I aleshores jo vaig arribar abans que la Núria marxés.
I no es veu liar, no?
Va haver-hi unes setmanes... No.
No.
Va haver unes setmanes... Però bueno, podria haver passat perfectament.
Això t'anava a dir, queda pendent, queda pendent. La Núria Coll, a la millor, està en disposició, ara.
S'ha d'estar en disposició, la veritat.
És molt mona, la Núria Coll, tu també.
Els fills de la Núria Coll, els bessons, l'Arol i la Ginesta, van a la classe de la meva filla Francesca.
Ah, genial! Això duraria per una novel·la de Sílvia Soler. Si us liéssiu.
Terror a l'AFA.
I jo allà, capanejant. L'explicaria aquí tot.
Ho dic perquè ens interessaria si la Núria Coll en aquell moment fa... Doncs quants anys fa d'això?
Molt. Fa molt d'això, no?
Fa 2008, és el 2008. 15.
Doncs imagina't. Ens interessaria molt si ja menjava mijo i tofu
o estava pel xoriço. Jo crec que començava amb això. Crec que començava.
Anava a dir això. En aquell moment encara no era la Núria Coll que tots coneixem, però clar, la Núria Coll menja tan bé que té una pell inigualable.
Això és veritat. No, és veritat, és veritat.
Ara se'n va als Estats Units, a Núria Coll, jo crec que a l'estiu.
Mira,
una dada també que no sé qui li importa, no? No sé qui li importa.
Avui, Jordi, estem tenint una sèrie de dades sobre Núria Coll, que per cert ha dit un llibre, a veure si ve.
Ha quedat vuitena a No Ficció, la Núria Coll, i nosaltres desenes.
Una sèrie de dades sobre Núria Coll que ens importen exactament un raba, però que la Laura fa insisteix en anar-nos donant una darrere l'altra.
Demà ve a sopar a casa meva.
Escolta, Jordi Graupera, doncs vés amb compte, i què li dones de sopar a la Núria Coll?
Està fent keto, li faig truita de carbassó. Dieta keto, truita de carbassó amb una amanida.
Jo, cada cop que la Núria ve a casa amb els seus fills i trec coses per menjar, però el primer que faig és demanar-li perdó. Perdona, eh? Perdona, Núria, però trec allò.
I beureu aigua.
Et dic una cosa. Et dic una
alguna copeta de vi pot fer.
Et dic una cosa. Jo no surto de casa. Saps aquella línia d'Evangelista, no em levanto de la cama por menos de un millón de dólares? O no sé quan era. Doncs jo, a mi em convida... O sigui, jo sortir de casa per anar a menjar una truita de carbassó i una amanida...
Bueno, perquè em ve veure el pregó demà.
Escolta'm, Jordi, moltíssimes gràcies. La perplexitat, Jordi Graupera, destino, un 14 per la secció de Sílvia Soler. 14 com sempre, guapa, perquè sempre estàs entre 14 o 15, et donem sempre.
No, però no estic tan entusiasmada cada setmana.
No, aquí està. I a més ens anava dient, i anava llegint-se el llibre i venia i deia, escolta, la setmana que ve...
L'he recomanat a tothom, als meus fills, al meu germà, a tothom.
Us ho agraeixo moltíssim. Us envio a tots una gran emputrada.
Adéu, Jordi. Quina alegria.
Vine, vine a empotrar-nos, que no quedi en paraules, això. Vine un dia aquí a l'estudi.
I tant, una alegria. Sí, sí. Ara que ja és sol, aquesta, a mi la primavera...
Ara, ara, a mi em passa igual.
Estic, em desperta estic, ja, que dic, a veure com em trobi...
Estic empotrable. Sí. Jordi Graupera. Jo
també.
Que vagi molt bé, que vagi molt bé. Escolta, anem a Condis, tu, per favor, que tinc una gana.
Condis t'ofereix aquesta secció.
Fixa't que ara... Vaig a parlar de Belén Esteban.
No, però un moment,
ah, no
un moment. No, sí, sí, sí. Ah. Però hi ha diverses coses. Portes una, unes joies d'Anabel Pantoja.
Sí, m'ho ha preguntat.
La
d'Anabel Pantoja. Quedat...
Bueno, perquè he vist aquesta joia
diu,
durada
Tous,
i tal.
Dic, no, què és això? De Lueli.
Lueli?
Que és una marca que porta l'Anabel Pantoja.
I te la regala.
Sembla una medalla de la Mare de Déu, no? D'aquelles
bueno, que portava. Bueno, jo jugo això, no?
Sí, sí, sí.
No sé què és. Bueno,
i què te n'ha dit? I t'has canviat les ulleres, no?
Sí. Són mones, no? Són una mica sí, grans, però bueno.
Bueno
i no,
veuen,
són, no són de... O sigui, són de veritat. Normalment vaig
abans que comenci la Laura, com que ella no ho farà, vull dir que el pregó ara, és això, demà a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, per descomptat, vale. A Badalona, bravo. I que els badalonins hi hem d'anar.
Vinga.
Bravo.
Alegria. Estic nerviosa, eh? No et pensis. Em fa una mica de respecte.
Home, què diràs? El tens aquí apuntat?
Vols
dir les primeres paraules en exclusiva per RAC1?
No, a veure.
Vinga, va, busca-ho. El pregó de la Laura fa, les primeres paraules, el pregó de la Laura fa, les vos del pregó.
Perquè l'he passat que me'l corregeixin.
Corregeixin, sí.
Sí, per les faltes sí, i això, sí, saps sí. Que jo sóc un desastre.
No passa res.
Estic molt emocionada, començo.
Molt bé.
Va, tres frases més, tu, que tenim el rever preparat, home. Fa una vegada que tenim el rever preparat.
Estic molt emocionada per ser la pregonera d'aquestes festes de maig. Primera frase. Després... No, no puc dir-ho.
Escolta!
Sí, sí, s'ha
emocionat. No, perquè hi ha una coseta.
Vale, hi ha una brometa. Vale, escolta, què ha passat també d'en Esteve?
Mira, el Jesulín d'Ubrique ha decidit sortir d'Ubrique i anar a totes les teles.
Ara ja és Jesulín de todo.
Ha fet un programa a la Sexta que s'estrena avui amb l'Albert Espinosa. Estarà al programa d'Albertino Osborne cobrant una pasta i ha fitxat per 30.000 euros a la setmana.
Quin programa fa Albertino Osborne?
Mi casa és la tuya.
Però aquest senyor, el senyor de la casa aquesta, és la casa que més rendiment n'han tret. Doncs
pues imagina't. Total, que cobrarà per anar allà i cobrarà 30.000 euros a la setmana per participar a Masterchef a Televisió Espanyola.
Uau.
Que és, que jo recordi, la fitxa més alta d'un concursant en general, perquè a Supervivientes que paguen molt bé, el que més s'ha dit eren 25.000 a la setmana, vull dir que a Jesulín ja...
Però sap cuinar?
Fitxa absoluta. Sap en principi cuinar? No sap ni cuinar. Total, que això ha fet brotar molt a Belén Esteban.
Va explicar l'altre dia a la Toñi Moreno en la Late Show,
sí,
el Marc Giro, que sóc jo, cada diumenge després de la pel·lícula, parla-ho en desconnexió en català, rigorós, que...
Bueno, rigorós, rigorós.
Rigorós d'aquella manera. Rigorós d'aquella manera.
Has de saber cuinar o no?
Bueno, que ells s'estan entrenant molt. Que sí. És molt amiga, ella, la Toñi Moreno, del Jesulín d'Ubrique.
Bueno, la Toñi és d'aquestes persones com de fàcil tracte, jo crec que té bona relació en general amb tothom, eh?
És casetera. A mi m'encantava aquesta cançó.
Bueno, total. Jo vull explicar una cosa...
Jo perdono, que sóc un orgullo.
Que perdo... Que la gent no es pensi que perquè sóc amiga de la Belén Esteban perdo l'Oremus, no.
No.
Què passa? La Belén Esteban s'ha empipat molt perquè amb aquestes aparicions públiques el Jesulín d'Ubrique no té cap mena de detall amb la seva filla, no econòmic, sinó que fa 5 anys que gairebé no té ni... Bueno, fa no sé quants anys que no té relació amb la nena. I ella ho critica, això. Imagineu-vos si la situació fos al revés, que una mare veiés a la seva filla un cop a l'any i la gent... Què li diria a aquella mare?
Perquè bueno, ja hem vist el que va passar amb la Rocío Carrasco.
Bueno, però què passa? Justament no ho comentava per això, perquè a mi a les xarxes només fan que dir-me...
Bueno, la Rocío Carrasco no veia els fills perquè se m'havia d'anar per salvar la vida, perquè l'atonyinaven els dos uns.
Però tothom en diu, tant que parlaves de violència vicària amb la Rocío Carrasco, i ara què? La violència vicària que fa la Belén Esteban.
Però com la fa la violència vicària? No m'entenc.
Mira, vaig explicar... Bueno,
perquè com que parla malament
perquè
del pare,
no han entès la gent.
Representa que la nena no...
La violència vicària, primer... no es produeix mai de dones cap a homes, perquè la violència vicària forma part
no
de la violència...
No hi estic d'acord en absolut.
Un moment. S'anomena violència vicària el que fan els homes amb les dones. L'altra és violència intrafamiliar.
Ah.
Que no dic que no existeixi, dic que té una altra connotació, perquè els homes que fan la violència vicària ho fan perquè són dones. O sigui, és un component de gènere. En l'altre component és violència, no hi ha el component de gènere. Llavors, no es pot barrejar.
Llavors, la Belén Esteban l'únic que fa... Clar, l'únic que fa és reclamar atenció per la seva filla, que no es barregin els conceptes i que no s'intenti, perquè com que cau malament a molta gent, perquè ha parlat tant de temps el Jesulín, que no es barregin, que potser no hauria de fer, que no sé què, però el Jesulín és un tio que passa de la seva filla des de tota la vida,
sí, però...
i que té tres fills més que no ha tractat igual, amb la qual l'únic que reclama la Belén, que a més el que fa és voler facilitar la relació de la filla amb el pare, amb la qual...
Serà a èpoques, Laura.
Sempre, sempre. Sempre ha volgut facilitar-la. Mai...
Jo l'he vist a la televisió dient unes coses que t'asseguro cosa... que la nena tindria poques ganes de veure el seu
unes
pare.
Coses són el que ella digués, i a més, perquè és una història molt llarga, de com tractaven a la nena quan estava allà. Que potser l'exposició mediàtica li ha anat en contra a la Belén, però que té tota la raó del món,
sí.
I que la gent no barregi un tema tan seriós com la violència vicària, que tinguem clar que correspon a un tema de violència de gènere, que l'altre que pot existir és un altre tipus de violència. I que no me'n doneu la turra a les xarxes.
No em donarà la turra.
Amb que si Rocío Carrasco, tant que deies, l'altre dia no vas saltar a dir-li, no li diré perquè és que no té res a veure. En tot cas, si li haig de dir alguna cosa, li diré una altra cosa. Li diré, contrólate, porque tu hija no quiere que hables de ella.
Exacte. Fin.
Clar, clar. La filla tampoc té interès, ara que ja és una senyora...
Bueno, la filla...
El pare o tal.
La filla el que fa... Primer, el que no té interès és que es parli d'ella i ja ho va reclamar. Però ja a mi em consta que té mínim té contacte amb el pare.
Quants anys té la filla?
23. Té contacte amb el pare i telefònic i tal, però no, ell no la tracta com una filla com tracta els altres.
Parlant de filla, la teva filla és subcampiona d'Espanya de no sé què.
De FitKit. Ella i tot el seu equip d'aquí. Mira, el FitKit és a Badalona, és que ho peta molt,
eh? I acrobàcia.
És gimnàsia esportiva amb dansa i acrobàcies.
Quins clubs són?
FitKit Badalona.
Veus? És que tot és Badalona.
FitKit Badalona.
Món i Badalona.
Però escolta, haurem d'anar a Finlàndia si ens posem d'acord a competir, perquè no només la meva filla, eh? Han guanyat no sé quantes categories.
A Badalona, o sigui, Badalona és un... O sigui, bàsquet...
No només som el bressol del bàsquetbol, sinó que també el FitKit aquest, que no sé ni què.
No, jo vaig descobrir a Badalona i ho peta molt.
Estàs molt nerviosa, de veritat, no t'ho volia dir, però estàs una mica disgustada amb això de la Belén.
Sí.
Estàs una mica disgustada,
tu m'entens o no?
Sí, estàs disgustada, Laura.
Sí, i què necessito? Una tila a Condis?
No, a Condis possiblement també la tila. Mira, ha vingut molt bé aquest, ara no me'n recordava que havíem de passar per Condis. Però a banda de Condis necessites una mica d'això.
Condis també per descomptat.
Som de peix.
I de carn.
Som de fruita.
I també de verdura.
Som de dolç.
I de salat. I som del morro fi.
I també de cuidar-nos molt.
Som d'olles i fogons.
I sobretot som molt de menjar bé.
Som Condis.
Som a prop. Som d'aquí.
Compreu i Esclat, t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bonpreu i Esclat.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900-26-40-02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados, fem-ho fàcil.
Ja que passes un terç de la teva vida dormint, almenys que no et surti car.
Del 4 al 17 de maig, Hipercor t'ofereix fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i finançament a la teva mida.
A què esperes per canviar?
Perquè descansis tu i la teva butxaca.
Consulta condicions a Hipercor i a Hipercor.es.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig a la 1 del migdia visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! I tenen grans marques, moda d'autor i sostenible i propostes culturals i culla de carrer. Quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure venir. Ah, que mira quin cos.
RAC1. Toca, toca. Tots som u.
Escolta, va, Esther...
Mira, que una temporada més de la anirem dimecres que ve al Vostè Primer.
Quina pena, la Laura està estressada. Sí. Perquè no vol...
Amb el que m'agrada a mi en el rec.
És que diu, com? Anem a fer programa
en directe al
ja no
rec des del Pati Martí, Enric del Festival Rec.
Anem amb les Glòries Cabaretes.
Sí, ah, anem amb les Glòries.
Ah, clar, els hi agradarà molt els d'Igualada.
Que és el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia, que se celebra del 10 al 13 de maig, un punt de trobada únic de dissenyadors i marques, un espai també de propostes culturals amb concerts, tallers, monòlegs i més de 40 punts de restauració al carrer. Allà estarem a la una, us hi esperem.
Braves, 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 braves.
Ja n'hi ha les ofertes.
Home, genial. Amb tots vostès, decidiré veure l'OBD.
Avui parlarem del cabell afro, que ja ho hem comentat.
De no tocar-lo, no?
Això és el primer.
Bueno. No, una altra cosa. Fa mesos d'això, tenies aquí la Marta Ramon i l'Elisenda Roca i comentaves que l'Elisenda, que quina melena,
sí, etcètera,
no? I vau entrar en una conversa sobre on us talleu els cabells, sí, no sé què, i tothom va respondre, no? Que si perruqueria de tota la vida, que si poliamor perruqueril,
ah, sí,
i tot
si
això.
Mitito, que si mitot.
Ah, exacte. Però les persones negres amb el cabell afronatural no podem entrar a qualsevol perruqueria i que demanar que ens rentin
puntes,
els cabells,
no?
O que ens pentinin. Perquè hi ha moltes vegades que no saben com fer-ho. En el llibre Vamos a hablar de racismo, de la Ijeoma Oluo, hi ha un capítol titulat ¿Por qué no puedo tocarte el pelo? Uh-huh. I diu... Si eres una persona blanca, es muy probable que yo sepa casi tanto sobre tu pelo como tú. Sé cómo lavarlo y acondicionarlo. Conozco todos los diferentes estilos que puedes usar. Me conozco las espumas, las lacas, las trenzas de espigas y ese spray de sal marina que puedes usar para crear un look de playa. Me conozco todos los cepillos, peines, técnicas y secados, porque tu pelo está en todas partes. En todas las películas y programas de televisión. Hay explicaciones detalladas en todas las revistas de moda. El pelo de una mujer blanca famosa puede convertirse en la nueva sensación. Tu pelo es el pelo que se representa en los pasillos de cuidado capilar de las tiendas. Tu pelo es el claro ejemplo de salud en los anuncios de champú. Pero si no eres una persona negra, es bastante posible que sepas muy poco sobre mi pelo. No conoces mis ceras de peinado, mi lavado de pelo sin champú, mis cepillos Denman, mis peines calientes, mis nudos bantús y mis trenzas. No sabes por qué necesito tantas horquillas y por qué me he hecho aceite en el pelo, porque cada día de lavarme el pelo ocupa literalmente todo el día, porque mi pelo no protagoniza anuncios ni es material para experimentos de moda. Mi pelo es un misterio en mi cabeza, fuera de tu alcance. Y al final resulta que una cosa tan senzilla com tallar-se els cabells, rentar-se'l o fer un pentinat es pot convertir en una odissea, perquè hi ha moltes perruqueries encara que no saben com es té cura del cabell afro. I això suposa que moltes persones que el tenim tinguem molts problemes per poder anar a qualsevol perruqueria i que sàpiguen com tractar el nostre cabell, si no és a una perruqueria afro especialitzada en cabell afro i a cabell arrissat. Per què? Perquè a les perruqueries i a les escoles de perruqueria no s'ensenya com tenir cura d'aquesta tipologia de cabell. Afortunadament, i des de fa uns anys, comencen a proliferar les perruqueries especialitzades en cabell afro, com deia abans, propietat de persones negres que tenen la formació necessària per cuidar els cabells, però és molt complicat haver d'aprendre a cuidar-te els cabells a través de YouTube, i sort que ara tenim YouTube, no? Llavors, en relació a això, a Disney Plus hi ha una sèrie que es titula, una sèrie documental que es titula The Hair Tales.
Mira, aquí està sonant. The Hair Tales.
The Hair Tales és una sèrie documental que està producida per la Tracy Ellis Ross, la filla de la Diana Ross, i són 6 capítols en els que ella entrevista dones negres.
Ai, que
bo. I parlen sobre la seva pròpia relació amb el cabell natural. La primera dona entrevistada és Oprah Winfrey, i el segon capítol entrevista la productora i actriu Issa Rae, i entre tot això hi ha altres intervencions de dones negres especialistes, i també hi ha una conversa en una perruqueria on unes 4 o 5 perruqueres negres estan fent diferents estils a dones que s'estan pentinant, i també parlen de la seva pròpia relació sobre el cabell, i és molt interessant. Llavors, des d'aquí jo faig una crida a totes les persones que són professionals de la perruqueria perquè es posin les piles i que s'animin a aprendre com es cuida el cabell afro, de forma que no haguem de recórrer única i exclusivament a perruqueries especialitzades, perquè a grans ciutats sí que pot ser fàcil trobar perruqueries, clar, però al poble petit i, o a la ciutat petita, clar, també es necessiten aquests serveis.
Però escolta, fantàstic, ah, bueno, i és molt, molt representatiu de moltes altres coses.
Exacte, un altre dia per tant no pots fer allò, clar, un petit titular de com realment es tracta el cabell afro. Quatre coses, quatre pinzellades.
Quatre pinzellades,
clar.
17. Com se cuida el pelo afro.
Això va aquí, una amiga de la Dissire. Posa't aquí dalt.
Hi ha molts vídeos
a la Gisette. És la meva amiga i té un podcast que es titula Negra como yo.
Negra como tú. A veure, Gisette.
Jo no parlo català, però...
No passarà, nosaltres també cada cop pitjor. Escolta,
digue'm,
com es tracta el cabell afro?
Bueno,
tres trucos de...
Sí, primero hay que tener en cuenta que es una textura completamente, claro, diferente, y eso ya es bastante importante porque asumimos que el pelo es solo de una forma y no. El pelo afrorizado tiene distintas texturas, distintas densidades, distintas porosidades.
Claro, claro.
Entonces, primero conocerlo. Yo creo que segundo, entender que no se lava, o sea, no se lava como el pelo liso normal. Uh-huh. O sea, de hecho, las personas afrorizadas nos lavamos el pelo una vez a la semana, cada 15 días.
Mucha suerte.
Ah, sí, qué
bien. Alegría.
Sí.
Bueno, perdona, això... de cara a la salut capilar...
Ho hauríem de fer tots,
ho hauríem,
no?,
de fer, ja, bastant, però... tots, el que passa que...
Sí, una alegria.
Sí. I jo crec que el tercer dato...
No necessito, perquè deu ser més gras el cabell afro o no?
Més sec.
Més sec, perdona.
Llavors no genera tant,
clar,
de greix.
No genera tant de greix, clar.
Sí, sí, sí. De hecho, a la grasa le cuesta viajar por el tirabuzón del rizo.
Ay, qué bo.
Eso es lo que sucede.
Qué bo.
Y yo creo que el tercer dato es entender que así como la industria del cuidado capilar ha estado presente para todos los tipos de pelo liso, pues también tiene, claro, que estar presente para todos los pelos afrorizados.
Pero así para hacerse un toque, que dius, un producte per fer-se un toque. Esa és la típica que dius, pues mira, jo em poso una laca. Laca serveix? Una gomina?
Nosaltres som molt de living conditioner.
Sí, exacte.
Living conditioner.
Living conditioner. Sí, 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 la crema para peinar.
Crema para peinar.
Clar,
clar. I les trenzas. Les trenzas són un cuidado perfecto para...
¿En qué sentido? ¿Per qué?
Porque nos protegen de no tener que estar haciéndote estilos todos los días, porque piensa que tratar nuestro pelo toma mucho tiempo. Entonces, es tiempo, dinero. Con las trenzas lo que haces es que acortas ese tiempo y ahorras mucho dinero.
Entre homes i dones hi ha diferència, diguéssim?
No.
És a dir, el cuidado dels, la cura del cabell...
Sí, els homes tendeixen a rapar-se, la majoria, ja, i així es treuen de sobre...
Però és que el porten amb molt volum. Hi ha molts vídeos a TikTok que entren a una piscina, surten i no entra l'aigua dins.
Claro. 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 Es que... Pero eso es por la porosidad, por la, sí, el tipo de porosidad del pelo.
Sí. Sí, per això, sí, per rentar-ho ha de ser més difícil, perquè és que no entra l'aigua.
Y de, claro, hecho, yo creo que las personas con el pelo alisado deberían de entender la forma en que nos cuidamos nosotros, porque ayuda también a su propio...
Sí, claro, un día, claro, parlarem d'això, sí, parlarem...
De trucos de belleza.
Sí.
Trucos, ah, de belleza.
Sí, sí, sí. Sobre, ah, porositat.
Nosaltres, jo crec que, sí, la gent de pelo liso el deuen tenir tan greixós, no, com és que el tenim, sí, greixós, sí, perquè ens el rentem... Mm. Més del compte.
Ah, i el satin bonnet, amiga.
Ah, i el satin bonnet, què és?
Dormir.
Ah, dormir,
es,
clar.
Sí, 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 és important dormir con el pelo protegido porque el algodón de la sábana...
Això ho vaig aprendre a This Is Us.
Sí.
Que la dona d'en Randall sempre, sí, es posava un mocador...
Però i què es posa? Un mocador?
Un de satí o de seda, perquè el cotó absorbeix la humitat del cabell. De fet, si vosaltres dormiu amb el cabell sobre una funda de coixí de cotó, és molt possible que al matí us aixequeu amb l'electricitat
estètica. Sí, sembla una dona boja.
Pues és per això.
Vosaltres, la Laura i jo no, perquè nosaltres dormim el nostre cap recolzat sobre els abdos... No? No, sobre els abdominals d'un mascle. Ja. Que tenim específicament només per
protegir,
sí,
el cabell.
Sí, que sí, Laura. Clar, sí, com es diu el teu? Ens diu José. José, passa, que quiero dormir. I tu, el teu?
El meu, Manolo.
Manolo, això ja sabia. Estimada, recorda'ns, per favor, el teu podcast.
Se llama Negra como yo y lo encuentran en todas las plataformas de podcast.
Negra como yo. I ets la Gisette?
Gisette Rosas.
Bridget Rosas, fantàstic, mia, negra com jo. Senyores i senyors, moltíssimes gràcies, Desiree. Ara gràcies. La publicitat i tornem immediatament per recomanar-nos a tots vosaltres la noche entera a tope. Visca.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Aquesta és la crida de la jungla. Avui de 5 a 11 de la nit és la Jungle Night. Descomptes salvatges d'un 30% extra a Guess, Converse, Adolfo Domínguez, Dockers i moltes més. I el sorteig d'un viatge per dos a les Açores. Necessites res més per venir avui a Viladecans de Style Outlets? T'esperem a la C32 sortida 50.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Sabies que una sola gota de sang et pot ajudar a canviar la vida? Pel Dia Mundial de la Insuficiència Cardíaca, vine el 3 i 4 de maig entre les 10 i 2 quarts de 8 a la plaça de la Universitat. Podràs fer-te una prova senzilla per conèixer el risc de patir malaltia renal crònica, diabetis o insuficiència cardíaca. Perquè escoltar els teus ronyons surt de tu. AstraZeneca. El diagnòstic precoç surt de tu.
Wadis Dream Barcelona et presenta BYD, la marca número 1 a nivell mundial en vehicles endollables. Vine a la nostra primera botiga al carrer Aragó 29 i et regalarem dues entrades per al Saló de l'Automòbil. Viu l'experiència BYD del 13 al 21 de maig al Palau 1 de Fira de Montjuïc. Més informació a wadisdream.es.
Torna un espectacle únic a la Casa Batlló. Vine a reviure un mapping que va fer història a la icònica façana de la Casa Batlló a càrrec de l'artista digital Refi Canadol. El proper divendres 5 de maig, a partir de 9:45 de la nit. Més informació a casabatlló.cat. T'hi esperem.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Busques el regal perfecte per a la mare? Del 27 d'abril al 7 de maig, vine a Jardiland i descobreix la nostra selecció d'idees regal pensada especialment per a ella. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
Qué felicidad, ya no corto el césped más. Jamás el aspersor volverá a salpicar. El mejor césped artificial.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i el 93-241-7888.
Escolta, ens queda un minut per acomiadar-nos, però com que la Laura segueix estar una mica... Pochita,
sí.
Estàs cabrejada, no? Amb tot
no,
això que ha passat,
bueno,
en general.
Estic, sí, ara estic una mica nerviosa per el que m'espera demà. Vull dir que
la,
tinc
demà
un dia
a les 7 de la tarda a la plaça de la vila, de la vida, el pregó, la pregonera Laura Faura.
Ai, bravo.
Bravo,
quins nervis.
No el pot llegir aquí, ens has llegit una mica en exclusiva, que era hola, què tal, estic molt contenta. Sí. Estic exclusiva.
Començant trencant, no?
Per... A tu t'agradava bailar pegados?
Sí, pues sóc poc de balades, però sí, sí, vinga, em cau molt bé el Sergi.
El Sergi ens encanta. Bueno, escolta una cosa, hi ha la coronació de la...
Carles III.
Ens està interessant molt relativament, podria ser?
Ens està interessant quasi més que el que interessa ja, perquè es veu que és de les coses que menys els estan interessant als
ells,
britànics.
Ah, però ens interessa sí que... més nosaltres que
sí,
ells?
Sí, 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 vam fer una enquesta i és el que no els ha mostrat.
Ui, ens hem d'anar. Adéu, adéu. Demà tornem, eh? Fantàstic, fantàstic.
La venda privada de la Roca Village ja és aquí. Del 4 al 21 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Baix, Levis o Vans. T'esperem de dilluns a diumenge. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com.
Encara no saps com reclamar la factura de la llum?
Festa de Legalitas i un expert ajudarà a resoldre-ho. Truca ja al 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Que la teva assegurança de moto et regali uns guants amb calefacció és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un xat mèdic 24 hores. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC1.
Tots som
més
1.
T'ho dic seriosament. El Núria Travessa, que te l'estàs. Xavi Rocamara, que te l'estàs. Voleu cuidar-vos més i pagar menys aquesta primavera? Atenció al que ens explica les de la sirena.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens...